Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Cel, mar i avions, mira Barcelona i al fons on s'ajunten els blaus, neix un nou món. Places, carrers, mira com s'inunda.
Més de dues setmanes per l'inici dels Mundials de Natació de Barcelona. Les noies de la sincronitzada es preparen per aconseguir el millor resultat possible i, a més, ara en parlàvem amb micro tanquet amb una pressió extra. Tenen a favor el fet de competir o no, ara en parlarem a casa, però també és cert que han passat una temporada convulsa amb canvi d'entrenadores i la retirada d'Andrea Fuentes. Avui ens acompanya a l'estudi Gemma Mengual, l'assessora artística de l'equip espanyol de natació sincronitzada, que fa uns mesos va publicar el llibre L'aigua o la vida, la història dels anys que la van portar al cim de l'esport. Musicalment acompanyats pels que posen la cançó oficial dels Mundials, els Amics de les Arts, saludem a aquesta hora la Gemma. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Bueno, 16 dies, poques hores pel tret de sortida. Com van els entrenaments preparatius?
Bé.
A 16 dies ha d'estar tot
tancat? A 16 dies? No, estem tancat.
No?
Nosaltres sempre funcionem així. Estem
doncs
acabant...
Perdona, de... dona la sensació que és el contrari, no. Que és allò matemàtica
no,
pura,
no,
això.
No, perquè sempre, els últims dos mesos, sempre hi ha molts canvis, hi ha retocs de coreografia... sempre deixes pel final pues, alguna coreografia que penses que, bueno, que és prioritària als altres, no? I ara, per exemple, estan acabant la coreografia del combo i estan canviant algunes coses de l'equip lliure, el solo també alguna coseta ha canviat, bueno, sempre és així, eh? O sigui, les dues últimes setmanes és una mica estressant per això.
Perquè és que quan ho veieu no us acaba...
Clar, perquè vas competint durant l'any, no? I durant l'any vas veient coses que bueno, pues que no acaben de sortir, t'esperes una miqueta a veure si la següent competició surt, tal, i a les últimes competicions sempre acabes veient que hi ha tres o quatre coses que encara poden millorar, llavors pues, les canvies. Ja està.
O sigui, però...
Canvi... Ja m'acostumades, ja. No, a vegades són canvis bastant
tu
importants.
Tu que has format part de l'equip, us canviaven coses allò...
Mira, jo recordo, ho explico de més al llibre, a l'Olimpiada d'Atenes, les coreografies les vam acabar que quasi estàvem a la competició. Sí, a saco.
I què? Vinga.
Bueno, la veritat és que has d'estar molt més concentrat, no? Perquè ja no tires a l'aigua i mecanitzes, no? És allò... Tens coses que estan menys entrenades i has d'estar molt més concentrat i et pot donar una mica d'inseguretat. La veritat és que és un risc, però nosaltres sempre ho hem sabut portar bastant bé.
Sí, no? El punt aquest d'improvisació.
Sí, exacte.
El llibre explica, Gemma, que aquells Jocs Olímpics d'Atenes no van ser gaire bons, que precisament per aquestes improvisacions o per aquests canvis d'última hora va ser difícil pair-ho tot i va ser difícil arribar bé a la competició,
jo
no?
Jo crec que sí, bueno, de fet ho he parlat amb quasi totes les meves companyes, sempre recordem aquesta competició com una mica... com que vam arribar massa al límit amb el tema de coreografies, anàvem amb pinces, que diem nosaltres, no? O sigui, amb una mica d'inseguretat i això ens va fer tenir alguns errors i estàvem en una situació en la que podíem haver aconseguit medalles i això no va ajudar gaire.
Com està ara l'equip? Després de, en fi, de tot aquest any, abans de parlar micro tancat, un any intens, convuls,
sí. la
retirada d'Andrea Fuentes, és a dir, a veure, com s'ha viscut tot això?
Home, jo crec que per les noies han hagut de fer un esforç per centrar-se en el que s'havien de centrar, no? I és inevitable que aquestes coses t'afectin perquè hi ha tot el tema del morbo, no? I de la pressió mediàtica que hi havia, no? Que bueno, aquí...
Però que ara la tindreu,
està,
no?
Més controlada,
no, dir, perquè, clar,
però la tindran.
Hi haurà,
clar, estarà allà, estarà
uns
allà,
i altres,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, aquí hi ha molts
que pressionaran per un costat i per l'altre, no?
I estaran pendents de, en funció de quins resultats...
De
per
matxaca.
Treure més pit o menys pit,
ah,
no?
Exacte, sí.
Això
sí, sí.
Us preocupa?
A veure, jo crec que ja són conscients de que pot passar qualsevol cosa i que el que han de fer és anar bé i sentir-se satisfetes del que han fet. I de tenir la sensació de que no han pogut fer més i que han donat tot el que tenien que donar a la competició, no? Després, el que passi, hi ha coses que a vegades no depenen del mateix esportista, no? Mm. Hi ha tants factors externs que ara mateix jo crec que no depenen d'elles. Per exemple, jo què sé, el clima que es crea, no?, quan pels altres països, inclús pels jutges d'altres països, saps allò, la situació aquesta de que, ah, bueno, a Espanya han fet un canvi generacional, un canvi d'entrenadora, ja no està la nedadora principal, que era l'Andrea, no? Igual que va passar amb la meva generació quan el vam deixar les grans, no?
Sí.
De la meva generació, que també, vulguis o no, hi ha un canvi de nedadores i els jutges, pues, i això, clar, a vegades els influeix, no? I això ho saben elles, però jo crec que estan amb ganes, motivades, saben que competeixen a casa. Jo ja les intento avisar que emocionalment és una competició que és molt diferent que anar a un campionat del món a Xangai, perquè es barregen moltes altres coses, no?
És millor allà... o pitjor jugar
a casa? És diferent, has de saber gestionar aquestes emocions perquè no t'afectin a la competir, perquè surts i saps que els teus pares estan allà, que els teus amics, jo què sé...
Que és a casa. Jo
molt propera, no? I et pot despistar, entre cometes, no? Et pot tenir... Jo crec que jo recordo el Mundial de Barcelona de fa 10 anys,
sí.
Que realment sí que és veritat que no, la sensació no era la mateixa de quan estàs fora, perquè realment estaves en un hotel que et podien venir a veure, que sorties a la cafeteria de davant i també parlaves a... Era com tot molt, molt familiar, no? Llavors
això feia estrany. Això potser et desconcentra una mica,
sí,
no?
Sí, et pot desconcentrar, llavors elles han de fer aquest esforç, no?, de centrar-se molt en el que toca, que són una setmana intensa de competició i només competició.
Uh-huh. A nivell de seus, vosaltres, bueno, les proves de sincronitzades disputaran a la piscina del Palau Sant Jordi,
sí.
Ja ho comentàvem a micro tancat, que s'està fent la instal·lació, és una superpiscina amb una infraestructura molt important, i ens explicaves que encara no heu pogut provar aquesta piscina. No,
jo crec que, si no m'equivoco, el dia 14 o el dia 15 crec que és el dia que la podem provar, que és quan ja comencen els entrenos oficials i ja, bueno, ja comencen a haver molts països que ja, bueno, es van com dividint les hores a la piscina perquè pugui provar-la tothom, hores de música, perquè tothom pugui provar també l'aparell de música, que, clar, normalment tu entrenes a la teva piscina amb el teu aparell de música, estàs acostumada a un so, al teu altaveu subaquàtic, i quan vas a una piscina d'aquestes dimensions, que és molt més gran, que el sonido es pot escampar...
El cap de ball és aigua... És aigua?
Sí, sí, és aigua, però a sota l'aigua sentim la música i cada piscina és diferent i cada altaveu és diferent.
I és molt difícil trobar bons altaveus pel que dius al llibre, que és dificilíssim trobar bons equips.
Sí, sí, sempre hi ha problemes amb això, sí.
Però sota l'aigua què sentiu?
La música tal qual. Que passa és que hi ha
piscines
les que se sent molt bé i piscines que se sent com més difosa la música o la qualitat del so a vegades no és tan bona o a la que estàs acostumada.
Que se sent igual.
Sí, sí, sí.
Sota l'aigua?
Sí. Sí, sí.
Sense portar cap auricular ni res, eh?
Res.
Però això està prohibit, em sembla.
Que a més a la mateixa velocitat que fora, clar.
I s'han donat casos de que perdíeu la música a mesura que anàveu fent l'exercici?
Sí, sí, sí.
I aleshores sorties
ha
i mira, a voleo?
Que salta a vegades la... O sigui, ens ha passat alguna competició, potser en un campionat del món, que jo, allà ja miren que realment, o sigui, hi ha una mica de... Vas amb més seguretat, no? Però sí que hi ha competicions menys importants en què a vegades, jo què sé, l'altaveu salta o de sobte no se senten, o estàs en un entrenament, se sent d'una manera i quan competeixes d'una altra, i dius, què passa aquí?
I pot ser que fora de l'aigua se senti i després dins de l'aigua se senti diferent, que vagi retardada la música?
No, ens ha passat alguna vegada tenir la sensació de que va retardada. No, i això és una paranoia, perquè et dona la sensació de que vas, quan treus el cap, que t'has adelantat o que t'has retrasat.
Exacte.
És molt raro, no? Ens ha passat molt poques vegades, però sí, alguna vegada.
Mare,
per seguir el Mundial, Avui demanem que ens facis saber. Hi ha un tipus per saber exactament què és el que estem veient. Per exemple, hi ha rutines lliures i rutines tècniques. A veure, exactament quina diferència hi ha entre la rutina lliure tècnica, i la tècnica.
El primer que es nega normalment són les rutines tècniques, que són les rutines en les que es fan uns elements tècnics obligatoris. Hi ha una estructura, o sigui, és una fas amb música igual, hi ha una part de la coreografia que és lliure, però has de posar uns elements tècnics en un ordre que és obligatori, i hi ha, doncs, jo què sé, en el solo hi ha 5, en el duo també, bueno, hi ha diversos, i els has de fer en el mateix ordre, però en el moment que tu vulguis de la música, i el resto de la coreografia lliure.
Sí, hi ha uns exercicis per entendre'ns, sí, obligatoris.
S'han de fer com et marquen que s'han de fer. Ara, el ritme sí que és més lliure, perquè clar, depèn de cada música, no?
Seria com la gimnàstica rítmica, no?
Una mica, sí, sí, sí.
Exacte,
sí, sí, sí. I després els lliures ja és llibre albedrío.
I
cada un hace lo que quiere.
I hi ha el solo, el duet, el duo i el combo, no?
El combo, què és el combo? L'equip?
El combo és un tipus de coreografia que és lliure en tots els sentits, en el sentit de que no, o sigui, pots combinar duo, solo, equip, trio, equip, saps? Pots anar fent combinacions.
Combo, el que vulguis.
És una mica més espectacle, és més com...
És el que agrada més a la gent.
Sí, jo diria que a nivell públic, espectadors i tal, és el que més impacta, no?
És Escola de Sirenes.
Sí, és una mica més Escola de Sirenes, sí. Tot i que ara ja...
Escola de Sirenes sense els
tirats.
Sense les plataformes que pugen des de sota.
I sense aquelles coreografies amb plàtans i tot això.
I sense el Xavier Cugat.
Sí, sí, però perquè parla vostè d'aquella època. El Xavier Cugat ja...
Era bonic, era bonic.
Sí, era maco, maco.
En aquest Mundial, Ona Carbonell, que passarà a ser una mica la cara visible, no?, sí, la líder de l'equip farà el programa Solo Lliure amb aquesta cançó Barcelona, sí, amb la qual va guanyar una medalla ja fa 10 anys als anteriors Mundials.
Exacte.
De Barcelona.
Sí.
És una mica homenatge,
combo,
no?
Justament.
Amb el combo.
Vam fer amb el combo aquesta música. Jo cada, mira, tinc la pell de gallina. Cada,
sí, 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 és veritat, eh?
Se'm posa la pell de gallina.
Normal, la veritat, és que és normal, perquè és la millor canció.
És que hauria de ser... Amb aquesta.
Hauria de ser l'himne de Barcelona, aquesta cançó.
Ah, que sí?
Jo crec que sí.
És que si no ho és, no entenc encara per què, perquè és la millor cançó que s'ha fet mai.
Heu volgut, doncs, repetir, heu triat l'equip artístic perquè volíeu fer un homenatge als Jocs,
sí,
i als Mundials?
Era per fer un homenatge als Jocs, als Mundials i a la ciutat de Barcelona.
I a mi també, normal.
Sí, tu també, no pateixis.
A més a més, l'Ona Carbonell, que ha estat en l'Open del Japó, ha estat en molt bon... De fet, ha guanyat en la seva categoria en aquest exercici. O sigui, que això és una bona manera d'anar al Mundial, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que a totes les competicions que ha anat aquest any ha fet un bon paper i tampoc s'ha trobat amb la russa, no? Però bé, ha fet un bon paper, ha sortit a competir, que és el que li feia falta, perquè era la primera vegada que nedava solo ella amb el nivell absolut, i era per treure's una miqueta aquella sensació de no sé si ho sabré fer bé, no? I jo, li feia falta competir, de provar-se, estar en un moment molt, molt alt físicament està impressionant, de motivació també, i jo crec que farà un bon paper.
Tot el motiu d'aquest Mundial de Natació, el Museu Olímpic exposa fins al mes de setembre els banyadors de la sincronitzada. No sé si tens algun banyador ja exposat dels teus, perquè
sí,
això sí que posa, expliques en el llibre que tu tens 3 ja exposats.
Sí.
Tu sí que el tens com una, en fi, com una mena de què diria jo,
d'amor
als banyadors, fins i tot estàs fent la recerca, no sé si l'has trobat,
no,
que vas perdre l'ocell de foc.
És que me n'he donat compte de l'amor que li tinc als banyadors, sí, ara que m'ho he deixat. Saps? Mentre nedava, si em demanaven un banyador, el deixava. Saps? Era molt despresa, no tenia cap problema. Ah, sí, el necessites, té. I després, igual, perquè com que estava entrenant i estava el meu dia a dia i la meva bola, doncs me n'oblidava de qui l'havia deixat i m'han desaparegut per culpa d'això.
Vols que llancem un mensatge de socorro? Però
un
retran.
Sí, ja estic, sisplau.
Senyores, senyors, es busca el banyador, com és aquest ocell de foc?
El d'ocell de foc és un dels que més vull, o sigui, aquest va ser el primer solo que vaig fer així més a nivell internacional i vaig guanyar la primera medalla de plata en un campionat júnior d'Europa.
I aquest no el tens?
Aquest m'agradaria, a més se'l va currar la meva mare, saps?
Però què va fer? Manualidades?
Manualidades, estava ple de lluantines de dalt a baix.
Una currada. Que això us ho feien i...
No, aquest el va fer ma mare, això va currar molt, pobra.
I aquest l'hem perdut, aquest no el tenim.
Vaja.
Però és l'únic o n'hi ha més?
No, n'hi ha dos o tres més. Sí.
Vaja.
I a més tots són de coreografies de solo.
Sí, un dels teus preferits és el Salomé, que aquest no l'has extraviat, aquest el
tens. No, aquest el tinc.
Quin és el Salomé?
És el solo que vaig fer justament al Mundial de Barcelona del 2003.
I tens una estima especial.
I com és aquest?
Sí, va, aquest també va ser la primera medalla que vaig aconseguir un campionat del món. I aquest és... va començar la idea inicial com una mica un... com si fos un biquini, no era biquini perquè tenia una tela enmig de color carn, però al final me la van fer canviar de l'eliminatòria al final i vaig haver de... ho explico el llibre també, i vaig haver d'afegir un tros de tela enmig.
Escolta, el llibre passa molt bé, però a més expliques un crepat de coses que sorprenen. Per exemple, jo és que m'he quedat parat que vas llançar totes les medalles i trofeus de la teva carrera.
No. Vaig llançar algunes de
inicis. Moltes, perquè bastantes, vas haver de deixar amb ta mare acompanyada.
Sobretot eren trofeus. Eren copes d'aquestes grans amb el peu aquell de mar molt que pesaven... Bueno, no t'ho vull dir.
Però
em canviava de casa, no sabia on fotre-les i amb la meva mare em deia, què faig amb això? Eren de quan era petita, els primers campionats d'Espanya, Catalunya, algun Open, alguna història així, i és que tampoc jo no, això no...
T'és igual.
M'era igual.
Però llavors les medalles olímpiques i tot això sí que ho conserves.
Sí, guardo, clar.
És que semblava com si haguessis llançat tot.
Sí, és la sensació que hem tingut, dic, hosti, això sí que és fer net de...
No, el que sí que dic és que és veritat que si em demanes on tinc les medalles de no sé què, em puc tirar 2 hores per trobar-les, que les tinc en capses allà guardades i les tinc amb un armari al fons de tot.
Però escolta, hi ha gent que es munta...
L'altre dia me'n demanaven per anar al Museu Olímpic i em vaig tirar una tarda sencera per trobar les 3 medalles que em demanaven. Em vaig tornar boja.
Sí, dic que hi ha gent que fins i tot es fa com...
Sí, jo no.
Per exemple, Leo Messi té les pilotes d'or i tots els títols i tot amb uns expositors i tal.
No, jo no.
I el Ballart, el Ballart...
Mira, el Dani Ballart ens va explicar el dia que va venir al programa que la seva medalla la va tancar amb una caixa forta i ara no tenia la clau.
Ai, això ho vaig sentir, és veritat.
No la pot obrir.
I no la podia obrir. No sé com deu haver acabat la història, si ens escolta el Dani, en fi, potser ens ho explicarà. El va la tancar allà i no trobava la clau i on s'havia de fer venir algú que li rebentés la...
Que li havien demanat
per
portar-ho
amb el que costa guanyar una medalla i no sabeu on els teniu. No les teniu allò exposades.
Però ja ens vam esgarrifar l'altra vegada que vas venir, que et canviaves de pis i ja havies llançat unes quantes coses. I ens vam esgarrifar
llavors. És veritat, sí.
És veritat.
Sí.
Que ja et vam dir... Però,
no, però ara ho explica el llibre.
Ja me'n recordo, és veritat.
Clar, nosaltres una cosa que tenim, la guardem.
I tant.
Que sigui de quan érem petitets.
Home, jo tinc una copa de veterano.
Esposada al menjador, no?
Home, i tant.
I la garrafa d'or tens?
Sí, bueno, sí, és igual. Vull dir que, en fi, aquestes coses es guarden.
Ara, bueno, parlàvem dels Mundials del 2003, d'aquesta cançó de Barcelona. Tu dius al llibre que aquest Mundial va ser una mena de punt d'inflexió per tu i per la teva carrera. Aquí va començar el boom mengual? Aquí va començar l'esclat de la sincronitzada
jo
i de la teva carrera?
Sí, jo crec que hi ha un abans i un després del Mundial de Barcelona. La sincro apenas se'n parlava, ningú sabia gaire cosa d'aquest esport i va ser, clar, campionats del món a casa, encara no hi havia com ara, que ara hi ha opció de 7 medalles, en aquells moments encara no havia canviat el sistema i hi havia opció de 4 i ens en van dur 3. I va ser, clar, va ser un bon... De fet, és això, un boom, va ser de sobte la sincro, i jo entrevistes, vaig estar 2 mesos fent entrevistes amunt i avall, no vaig parar.
Va, perquè de la sincro hi havia molta gent que no sabia ni que existia.
No, i clar, tothom volia saber de què anava això, no?
La sincro hi havia gent que no sabia ni que existia quan tu vas començar, perquè tu comences amb la sincro, expliques el llibre també, per una exhibició d'una cosina teva. Sí. Tu vas anar a veure una cosina teva fent sincro i quan va acabar li vas dir a la mare, vull fer això. Com va anar això?
Doncs això, vaig anar un dia, jo feia... no sé, feia natació a l'escola, els meus pares, doncs, el típic que no sabien on apuntar-nos a fer esport, quin esport voleu fer, tal. Un dia, anem a veure la Judit, que fa un esport molt maco. Va, anem a veure la meva cosina Judit, allà a la piscina de Sant Jordi, i clar, va ser veure, jo hi vaig dir, mama, això ho vull fer jo. I sí, al mes em van apuntar al mateix club, i al club de natació Callipolis, i en re, en 4 mesos ja em van portar el campionat d'Espanya de bulto, però em van portar...
Allò és com la Pedrera, no? Perquè,
Sí, a Callipolis es podria dir que sí, com una Pedrera.
És com la Masia, no?
D'allà hem sortit moltes, sí.
Escolta, el llibre fa tot un repàs de sensacions d'una competició. Per exemple, la nit abans de viatjar expliques, o de participar, et mous al llit, repasses la coreografia al llit.
50.000 vegades. Tens la música allò, tiqui-tiqui, no pares.
Però no te la poses, sinó que la tens al cap.
No, la tens al cap. No te la...
I al llit fas els moviments.
Estàs amb les mans totes ratos. Sí, 7, 8, 1, 2, estàs movent les manetes i fent els moviments, allò passant en sec, no?, que li diem. i els peus, les mans, i bueno...
Perquè això com ho memoritzeu? Amb números?
Sí, amb números i moviments. Amb les, o sigui, quan en, practiquem una miqueta fora l'aigua per repassar els moviments, perquè clar, cada moviment té un número, tenim checks, que li diem, no?, per recordar coses... particulars, llavors tot ho passem en sec, en petit o en gran, però amb els braços en gran o amb els braços en petit. Llavors, pues, quan estàs al llit, a vegades estàs recordant, i sobretot també pugues de canvis, com són els últims dos mesos, estàs contínuament...
Escolta, m'ha fet... expliques un munt de coses al llibre. Per exemple, dius que en una competició, quan acabàveu la coreografia, dius que només amb la mirada de l'Anna Tarrés ja sabies si...
Sí, si havia anat bé o havia anat fatal.
No, la mirada...
La seva mirada... Feies així, saludaves... El públic et girava semblant uix, a veure què... I si feia així, amb el dit...
Ja veia.
Sí,
ah, feia alguna indicació o no? No, ni això.
O té una cara així com dient, bueno, bueno. Llavors dius, bueno. Això és que hi ha hagut cosetes.
Ja. De fet, tens rituals com Rafa Nadal. Vist que, bueno, expliques el llibre, que anaves al lavabo, havies d'anar al lavabo...
Ell també, sí.
Bueno, ell no ho sé, jo els rituals del Rafa els veig a la pista, que fa allò de les ampolles...
Bueno, jo crec que tots els esportistes tenim... A part de l'anar al lavabo, jo crec que tots els esportistes abans de competir hem d'anar-hi un parell de cops per sentir-nos allò...
Buit. Lleuger, no?
Sí.
Però això també ho faig jo abans d'entrar al programa.
I, a més, allò et fa estar tens, saps? Si tens una mica de pipí, estàs com tens.
Tens més rituals?
No. I has d'anar bé relaxat.
Algun de, no sé, saltar de la rajola...
Sí, feia una sèrie d'estiraments, sempre feia la mateixa, m'agafava la cama fins aquí dalt, em lligava els braços darrere i els baixava fins al terra, sempre feia el mateix. Que ja, la meva mare sempre em veia des de dalt i em deia... És curiós, es va fixar ella un dia, em va dir, sempre fas els mateixos estiraments. A més, la mateixa sèrie, I sí que és veritat que els últims anys igual ho vaig variar una miqueta, perquè com també tenia lesions a l'espatlla, doncs, també feia unes gomes ràpides, així, per escalfar bé i tal... Però sí, tots jo crec que tenim algun tic.
I dius que això ens ha agradat molt a la Rosana.
Sí.
Explica, és que és molt bo això.
Sí, que la sincronitzada és un esport hipòcrita. L'esforç ha de semblar el mínim, tot ha de ser sense que ho sembli, i sempre estàs interpretant, sempre estàs somrient.
Sí, o somrient o interpretant. Sí, però el de somriure és molt... Em refereixo sobretot a quan estàs, per exemple, arribes... Per exemple, les noies arribaran el dia 14-15 a la piscina, als entrenos oficials, i des de que entren a la piscina fins que surten, la seva imatge ha de ser de... Estic aquí, ho tinc tot controlat, encara que en realitat estiguin amb cagarrines.
Perquè estan patint amb un esforç màxim.
Clar,
i
des de que estan entrenant fins que s'estan posant el gorro abans d'entrar-se a l'aigua. Sempre la sensació, i si es creuen amb un jutge o un entrenador d'un altre país, sempre han de somriure o han d'estar amb una cara agradable de bon rotllo, no? Estem bé, som un equip avingut... Bueno, que de fet, moltes vegades és veritat, no? Però que clar...
De bon rotllo,
que hi ha vegades que
bon
potser estàs una mica allò... Em fa mal l'esquena o em fa mal tal... No s'ha de notar gaire, clar, no? Sí. Les debilitats has d'intentar amagar-les.
I relacionat amb això, em fa gràcia, perquè dius també que quan veus partits de futbol o de bàsquet et fa enveja que els jugadors puguin parlar i fer-se gestos entre ells i escridassar-se o cridar-se.
Sí, o cridar-se, sí.
Vosaltres no podeu dir res,
no,
estem sota l'aigua.
No, com a moles, això, sota l'aigua, si veus que una, doncs, jo què sé... s'ha descomptat o perquè a vegades et dones compte, o sigui, estàs a sota l'aigua i vas veient els moviments, no? I notes pel soroll de l'aigua, notes que una va malament, com a molt pots fer per avisar-la, no? Per si s'entera, però a vegades crides i l'altre està
això?
A la seva bola i no...
Podeu fer aquest so?
Sí, es costa, però si tens la companya a prop et sent.
Sí que és cert que aquest comentari que fas, traslladat per exemple al futbol o al bàsquet, que a vegades es foten bronques
sí,
entre ells, clar, això la sincronitzada mai,
és
no?
És un tipus d'esport.
Has de cridar la pierna, què?
Bueno, entrenant encara et crides, per això. O sigui, estàs igual amb la música, que corris més, o no sé, perquè a vegades són canvis de formació i tal, que una ha de córrer més que l'altra, igual sí que crides enmig d'un entren, no, però la competició mai de la vida.
No, no, per això, però vull dir que clar, a la competició, amb una final de la Copa del que sigui, ells sí que es poden... cridar,
sí.
O vine cap aquí,
sí.
O marca allà, no? Sí. Ho vam veure, per exemple, l'altre dia amb Espanya-Brasil, no? Que, hòstia, s'estan broncant per veure si marcava una a l'altra, no?
Exacte,
clar,
sí.
Aquí no. Com
aquí
res. Has de somriure, tot és fabulós.
I veus que l'altre igual s'equivoca i estàs allà...
Tot és meravellós i no tens això.
Són les sirenes d'Esther Williams.
Escolta, el llibre expliques que també parles del teu... podem dir enfrontament o com ho hem de definir, aquesta relació amb l'Anna Tarrés?
Mira, jo la veritat és que quan estava escrivint el llibre tenia molt clar que volia explicar per què ho vaig deixar i com ho vaig deixar. Encara no havia passat tota aquesta moguda i segurament si no hagués passat tota aquesta moguda la gent ho hagués llegit i hagués pensat, ah, bueno, mira, va passar això i ja està. No li hagués, no sé si hagués una tanta importància. Però clar, com que va passar tot el que va passar, pues, de sobte ha sigut com, Gemma Mengual dona la culpa a Anna Tarrés de tal, tal, tal. Bueno, a veure, hi ha molts matisos. Està clar que jo em vaig trobar en una situació, jo era molt diferent de quan ho havia deixat el 2009, vaig ser mare, durant l'any que havia estat retirada doncs, vaig obrir un negoci, era una altra Gemma, vaig voler tornar dins l'equip i l'Anna no ho tenia clar. No tenia clar si volia que jo estigués. Bueno, jo sé que ella no volia que jo estigués, no?
Bueno, llavors... ella tenia clar que no volies que estigués.
Exacte.
Que estigués.
Ella tenia clar. No. Bueno, més
tu
que
no
res que ho sé
clar,
perquè hi ha
sí.
molta gent que ho sabia i jo abans de començar sabia que ella no volia que jo tornés. Però vaig pensar, bueno, deixa'm provar-ho, a veure què, saps? Igual un dia amb el dia a dia i tal, doncs em vaig fent amb ella i torno, saps? I la convenço de que, bueno, que puc ser útil, que potser no sóc la mateixa d'abans perquè jo tinc altres coses, sóc mare i ara la meva prioritat ja no és només això, però que puc ser útil, la meva experiència, la meva madurez, els anys que porto amb aquest esport, pensava que la relació aniria arreglant, no? Em vaig trobar que no, arribava a casa molt, molt, molt desanimada, molt desmotivada, em sentia... O sigui, tenia autoestima pel terra, o sigui, com dient. Tenia la sensació que em ningunejava, o sigui, que com si ella precisament volgués que
com
jo...
Com si marxessis.
Que jo marxés, que ho fes per mi mateixa, no? Mm-hmm. I realment ho va aconseguir. A veure, segurament ella tindria les seves raons, perquè igual no entrava entre els seus esquemes i ja està, no passa res. O sigui, però bueno, que va ser això el que va passar i punto. Mm. Ja està.
Posant-nos en el terreny futbolístic seria com que un entrenador ja no vol un jugador que en el seu moment li ha donat moments de glòria?
Sí, podria ser.
Llavors, doncs el puteges.
Està clar que
si
clar, jo li treia a moltes de l'equip, els hi treia a 15 anys. Clar, i era de sobte era com que ara entra la Gemma, clar, la tinc que tractar diferent perquè, clar... porta 25 anys fent sincro. No és la noia aquesta que té 18.
I no, que a més l'època...
No, suposo que no li encaixava, no li venia de gust tenir-ho que fer. Yeah. És normal, en el cert punt també ho entenc, però bueno, a mi em va fer mal, perquè clar, després de tants anys juntes i de tot el que havíem viscut i tal, pues, em vaig sentir una merda, sincerament.
Carai, escolta, potser aquí... a vegades passa que es perd la perspectiva amb un cap perquè sí. consideres que no és el teu cap, sinó que és un amic.
Ja.
O a les empreses creus que el teu director o creus que el teu cap, tornant a ser reincident, uh-huh. és amic teu i no deixa de ser el teu cap.
Exacte.
Potser un dels... la excessiva confiança...
Va passar de ser
amiga,
potser amiga, confessora... A de sobte, res. O sigui, era el meu cap i ella manava, ella que tenia que portar tot i jo allà ja no pintava res.
El que va sorprendre de tu és que quan esclata lo de la carta... Tu vas fer unes declaracions dient que amb l'Anna no tenies cap problema
no,
i que...
No, perquè jo sempre he validat moltíssim la seva feina, o sigui...
Però
jo estic
després...
aquí avui gràcies a moltes coses que ella m'ha portat i m'ha ensenyat, llavors...
Però en canvi després fas el llibre i clar, a tothom diu... La Gemma s'apunta, o si més no...
Sembla.
Es contradiu, no?, del que va dir en un primer moment, ara diu tot el contrari amb el llibre. Tu això... Com ho has... Perquè molta gent
bueno,
diu, clar,
crec...
com que volia vendre el llibre, ho
no,
explica
clar,
en el llibre...
Això va ser el problema. Clar, jo crec que si llegis el llibre et dones compte
no,
que
no,
jo
llegit,
parlo de l'Anna molt bé moltes vegades i en molts punts del llibre parlo molt bé. Que passa és que sí que és veritat que en l'últim capítol explico el que va passar i clar, això pesa, perquè clar... és segur que justament com que ha passat tot això pues clar.
Però això no ho vas explicar quan havia, va sortir la carta
tenia,
no?
Exacte, jo això ja ho tenia.
Però tu també és que no ho vas explicar que vas viure amb l'Anna Tarrés quan ho vas deixar, com és que no ho vas explicar quan van sortir les 15 nedadores a denunciar
perquè
tot allò?
Perquè en el moment que van sortir allò de les 15 nedadores primer que ens vam quedar tots, hosti, què ha passat aquí? Jo el llibre encara no l'havia tret i no volia donar-li, posar més llenya perquè és que nosaltres a més va sortir el dia de la roda de premsa que presentàvem el nou equip tècnic, no? I va ser com, ala venga no? Llavors va ser uf clar, evidentment El que diu la carta, que també ho dic en el llibre, o sigui, és, cada nedadora és un món i cada nedadora interpreta coses segons el context, doncs, coses que podria haver dit l'Anna. I, segurament també me les havia arribat a dir a mi, però a mi no m'afectava en aquell moment. Si jo no em queixo, si jo he aguantat 25 anys, sí, i si ho he aguantat és perquè jo he volgut i perquè ho tolerava, i per egoisme o pel que sigui, jo volia arribar on volia arribar i ho he aguantat. El que passa és que sí que pues hi ha una etapa del final amb la que vaig trobar una persona, bueno, amb algú que no era a lo que jo estava acostumada, no? Llavors, pues...
Vols dir que hi ha gent, que per exemple, en el teu cas, que aguanta, té una mentalitat més forta,
sí,
i hi ha altres persones que tenen, són més febles mentalment i que potser se senten més...
O que els hi afecta més,
els afecta
els
més el tracte
més.
O l'exigència que hi ha en moments determinats, no?
Sí, perquè segurament frases d'aquestes a mi també me les va arribar a dir, però no sé, era dintre d'un context entrenant, que et vol que trigui, que la nedadora trigui el millor d'ella, doncs el millor... Jo què sé, a mi m'ho deia i m'entrava per aquí i em sortia per allà.
Sí, però hi ha algunes companyes o excompanyes, clar, teves que, pel que han explicat, ho dic perquè aquí en el programa n'hem entrevistat alguna d'elles, no?
Sí.
La Tirados, per exemple.
Ah,
no?
Sí, clar.
I clar, a veure, en Bella no li entrava i sortia. Bella,
no, a Bella li afectava
més. I clar, al final...
No, també, ella va aguantar-ho molt de temps, però està clar que també li va començar a afectar una mica més quan ella es va sentir una mica desplaçada. Potser és, entre cometes, el que va passar a mi, no? A la que vaig... A la que, ella
a
va...
la que surts de la titularitat, no?
Exacte, o et desplaça o et fot, una, entre cometes, una putada, doncs llavors te'n recordes, no? Home, és que realment... Uh-huh. Hi ha coses que tal, no? Però bueno, que jo, si les he aguantat, repeteixo, si les he aguantat fins al dia 20, durant 20 anys és perquè tampoc era tan greu, no?
Uh-huh. Escolta, i... Tu, no sé com valores o com analitzes que al final de tota aquesta polèmica,
uh-huh,
la, per mi, des del meu punt de vista, la gran beneficiada i la que surti...
Ha sigut ella.
Ja.
Bueno, mira, millor per ella.
No, és que és per reflexionar aquesta qüestió.
Sí, o sigui, no, a més amb
ha
ella...
Ha estat valorada, premiada...
Programes de televisió.
Programes de televisió, és a dir, dius, de tota aquesta història, al final, la sargenta de hierro...
Però és que és el que ven en aquest país, això al final és així.
Sí, sí, vull dir que és sorprèn, no? Que al final de tota aquesta història, la que ha tingut més oportunitats, la que ha sortit
ja està,
més coses,
que...
ella, no?
Bueno, mira.
Escolteu, deixeu-me dir que tenim un llibre de la Gemma Mengual per regalar. Qui el vulgui, ho pot fer ara mateix, a través del 902-477-100, 902-477-100, la primera comunicació és qui s'emportarà el llibre L'aigua o la vida. Per cert, gran restaurant, ho dic perquè hi vaig estar, el japonès del restaurant, sí, sí, de Sant Cugat. No sé si tens pensat obrir algun més.
Bueno, ara hem obert el Born,
al
Mercat de la Princesa, que ja és com un mercat, hi ha diferents
box. Sí, sí, me n'han parlat.
No, sí, està superbé. I dos són ostres.
Ah, doncs
un d'ostres i un de sushi, també.
Doncs mira, no t'ho dic per fer-te la pilota, perquè no tinc cap necessitat, però hi vaig anar un dia i... Us felicito.
Gràcies.
Clar, hi ha molt japonès, que és japonès, i al final jo no té de poca cosa de japonès. Vull dir, és un xino remasteritzat. Vull dir, que no té... Que
este japuchino, que li diuen.
És el Sugoi, per si la gent hi vol.
Sí, sí,
Sugoi
a Sant Cugat.
Uh-huh.
De veritat, molt bé, molt bé. Us felicito.
Gràcies.
Perquè hi vaig sopar.
Me n'alegro, tu.
No, de veritat. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ha estat un
fer. De res.
I molta sort.
Gràcies.
Aquí a casa.
I que tant.
Que us vagin molt bé les coses.
Us animo tots a venir a veure la competició.
Mira, vindrem, perquè ara que la feu aquí, per una vegada...
Home, clar,
sempre és a Xina, als diferents punts del món, doncs és el moment d'anar al Sant Jordi.
I tant.
Gràcies, Gemma.
Sí, gràcies.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.